Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Comencem puntuals com sempre, són les 12:20 minuts i comencem Herrera en Cope a Lleida. Avui a la meitat de la setmana, dimecres 5 de juny del 2019 i, atenció, la baixada de temperatures és notable. Per dir-ho d'una manera, és notable. 17 graus avui. Ahir parlàvem de 27 graus en aquesta hora, 10 graus menys. Si és que no m'estranya que la gent es refredi. És que no m'estranya. No és que faci fred, però, home, de cop d'un dia per l'altre, fer una baixada de 8 o 10 graus, com que la gent a la que notem una mica de calor, escolta, jo sóc el primer, em deixo roba rapidíssimament a casa, doncs no m'estranya. En fi, avui podeu tancar els aires acondicionats de moment, eh? Buscarem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estaran amb nosaltres alumnes de l'Episcopal per explicar-nos que tenen en marxa una campanya de Dona Sang, que serà concretament aquest divendres i aquest dissabte. També l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records a punt d'arribar a la una. A partir de la una, a la Nacional 240, ja saps, propostes d'oci, tant de Tarragona com de Lleida, amb la Mònica Carrasco, i a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida, evidentment posant el focus al que va ser la keynote de desenvolupadors d'aquest dilluns a la tarda, hora local, per part d'Apple. En directe des d'ara fins a arribar a les dues, a través de totes les freqüències de la cadena Cope a la província de Lleida, a través de Cope.es i també de l'aplicació que tens descarregada o que pots tenir descarregada al teu mòbil. Ens pots escoltar de manera gratuïta, selecciona la emissora de Lleida. 17 graus, com dèiem, hores d'ara. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tindrem el cel força ennuvolat a la província de Lleida durant les properes hores d'aquest dimecres. Un dimecres amb algunes pluges en forma de tempesta durant la tarda, però que aniran desapareixent a última hora del dia i menys probables a la zona sud de la província. Les temperatures baixen. Tindrem 25 graus a Lleida, 24 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, també a Tàrrega i 19 a Viella. El vent bufa de component est suau durant el matí, que anirà canviant a la tarda a component oest moderat. Per demà, dijous, tindrem el cel força ennuvolat a tot de la província de Lleida. No es descarta alguna pluja dèbil i aïllada. Les temperatures patiran pocs canvis. 27 graus de màxima tindrem a Balaguer, 26 a Lleida, 24 a Tàrrega, 23 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. El vent bufarà suau, augmentant durant el matí a component sud i sud-est de suau a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Per cert, si el tema de la meteorologia us apassiona, us agrada estar al dia i, a més, conèixer curiositats que només et diuen en alguns llocs concrets, et recomano que segueixis un usuari de Twitter que es diu Clima de Lleida, tot junt, un usuari al Twitter que es diu Clima de Lleida, que dona, a part d'informacions meteorològiques genèriques i generals, també curiositats, però de casa nostra, de les de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ho vam anunciar ahir i avui ja és una realitat. Surt en llibertat el pare de la Nàdia després de passar a presó mitja condemna perquè encara no és ferma. Fernando Blanco porta 2 anys i mig en presó preventiva i va ser condemnat a 5 anys. En política, el síndic d'Aran, Carlos Barrera, deixa la política després dels mals resultats del 26 de maig. El tom electoral i la pèrdua de consellers acaben amb l'etapa de 20 anys al capdavant del Consell General d'Aran. I el Parlament insta el govern a negociar, en aquestes alçades encara, amb l'Estat que s'ampliï la prohibició de camions a la Nacional 240. La proposta de resolució aprovada a la Comissió de Territori demana que també s'apliqui el tram entre Lleida i les Borges Blanques. Recordem que a hores d'ara la prohibició, almenys a les comarques de Lleida, comença a partir de les Borges Blanques, però de Lleida a les Borges segueix havent el mateix trànsit de sempre, amb tots els camions de sempre. A partir d'allí, de les Borges, sí que es desvien cap a l'autopista de peatge, però de Lleida a les Borges segueix havent el perill de sempre, el de sempre. Amb crònica judicial, la Fiscalia recorre l'arxivament de la causa per desobediència contra 4 caps dels Mossos de Lleida per l'1 d'octubre. El jutge creu que van tenir un comportament no ajustat a dret, però no veu prou indicis per continuar el procediment. I agents rurals enxampen infraganti una persona que caçava aus a mars prohibides a les Garrigues.
Se l'ha denunciat per un suposat delicte de captura d'espècies no autoritzades amb 150 metres de xarxes japoneses, però també un altre per ús de caça massiva i no selectiva. La ràpida actuació dels agents va permetre que gairebé tots els ocells que hi havia atrapats a les xarxes poguessin quedar en llibertat. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge.
I David Marín combina a Purgatori una història de bruixes del Pallars amb una trama policial entre Lleida i Balaguer.
El guanyador del Premi Crims de Tinta 2019 reivindica les Terres de Ponent i el Pirineu com un escenari ideal per ubicar-hi trames de gènere negre. Assegura que les característiques especials de la seva gent i del territori de frontera són igual o més bons per centrar-hi històries d'aquest tipus, més enllà de grans ciutats com Barcelona. Així definia l'autor el seu llibre.
Sí, és una novel·la d'investigació policial en la qual hi ha dues trames. Una és l'assassinat d'un mossèn del director de l'escola religiosa de Balaguer i també una segona trama que és la història d'una nissaga de bruixes que hi ha hagut, que és real, a la Vall Fosca, en un poble de la Vall Fosca, i el retorn d'una dona d'aquesta nissaga al poble.
Purgatoris presenta demà dijous a les 7 de la tarda a la llibreria Libri de Barcelona.
Parlem d'esports, ho fem com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja, la teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Roger, parlem d'esports, parlem de futbol i, com sempre, ho hem de lligar també, per sort o per desgràcia, amb la vessant econòmica.
Sí, l'EFAC Almacelles, de Primera Catalana, descarta diverses ofertes per vendre el club i busca col·laboradors. L'actual directiva negocia amb un grup d'empresaris de Lleida per afrontar amb garanties la pròxima temporada. L'EFAC ha rebutjat aquestes ofertes perquè aquestes no garantitzaven la continuïtat del futbol formatiu, una prioritat del club almacellenc. L'EFAC també ha començat a negociar un possible acord de col·laboració amb l'Almacelles de Tercera Catalana per donar sortida als juvenils de l'entitat. Ho llegíem al diari La Mañana. Per altra banda, en bàsquet, el Força Lleida va renovar i per dues temporades més a Fernando Sierra, que s'ha perdut gairebé tota la temporada per lesió.
Gràcies, Roger.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que viatgem en el temps, va, que això ho fem cada dia i cada dia ho fem a la mateixa hora i cada dia ho fem amb la mateixa persona, amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon
Hola,
dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I cada dia, a més, anem, home, no et diré el mateix dia o el mateix lloc, no. El mateix lloc sí, anem cap a Lleida, més o menys, per la zona de Lleida, però anem canviant, eh? Anem sumant un dia. Perquè està el dia com avui, un 5 de juny, però de l'any 94, 25 anys enrere.
Bé, doncs, l'altre dia ja en parlàvem, doncs, que les dones tenien més llocs de responsabilitat que en aquell any, en l'any 94, i continuem també en la mateixa línia, i l'Ajuntament de Lleida va col·locar 9 dones per gestionar els 9 punts d'informació amb els que comptaria el Servei Municipal d'Atenció al Ciutadà, que el consistori volia obrir després de l'estiu a la planta baixa del Palace. Aquest departament d'informació també comptaria amb d'altres serveis que podien ser d'utilitat als ciutadans que sol·licitessin ajut, com per fer fotocòpies, utilitzar el fax, etc, etc. Veritablement sí que inclús últimament hem vist moltes dones en aquest servei, eh? Però ja es va començar l'any 94 a tindre en compte les dones per llocs de responsabilitat. Això estem tenint una
bona.
Bé, segons les enquestes prèvies al dia de les votacions al Parlament Europeu, que s'havien de celebrar el 12 de juny de l'any 1994, el Partit Popular avantatjava amb 8 punts al PSOE en intenció de vot. El sondeig otorgava als populars 6 escons més que als socialistes. L'electorat català va decidir no castigar a Convergència i Unió, que mantindria la mateixa quota de vot. En quant a la valoració dels diferents líders polítics, Anguita, en aquells moments, era el polític millor considerat pels ciutadans.
Sí, sí, era el millor considerat. Però amb quina nota? Que aquest era el que va treure millor nota. Sabeu quan va treure? El millor, un 4,94. O sigui, ni tan sols va aprovar el que va treure la nota
la
més alta.
Era de Izquierda Unida.
Sí, sí, però és igual, però vull dir que és que ni un polític va aprovar.
No, 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 no. Aquest era el que tenia
millor. Això fa 25 anys, eh?
Felipe
no,
González...
No s'ha millorat gaire la cosa.
Felipe González va obtenir una de les puntuacions més baixes de la seva història, o sigui que en tot aquest rànquing li va guanyar l'anguita al González, però
sí, sí,
de molts punts. Bé, començava a Lleida també la recollida de la fruita i el nombre de temporers de Zamora, contractats prèviament, havien ja arribat quasi tots aquí a Lleida i van negociar un conveni perquè Copaga i Guissona subministressin la carn dels àpats dels temporers. Unió de Pagesos va contractar 4 cuiners pels diferents albergs. O sigui que molt bé, les van tractar molt bé en aquells moments. I acabem parlant del comerç, que es va unir per defensar-se de la nova llei d'arrendaments i el 46% de les botigues catalanes ocupaven un lloc de lloguer. Per tant, els interessava molt defensar-se de la nova llei d'arrendaments. El sector tenia por de que es produís un tancament massiu d'establiments. D'altra banda, la FECOM va inaugurar uns cursos destinats a aconseguir un acostament dels comerciants al món informàtic i donar solucions de gestió integral pel comerç minorista i el màxim rendiment a tots els negocis.
Molt bé.
Vinga, res més per avui.
Fins demà, Mari Carmen.
Fins demà.
Llega el verano y llegan los planes. ¿Hay algo mejor que preparar una tarde veraniega con familia, barbacoa y amigos? ¿Sí? Prepararla comprando todo lo que necesites sin cargar paquetes. Porque con el servicio Carta de Compra, recoges todas tus compras en un solo lugar y lo abonas todo junto. Solicítalo a nuestro personal. Prepara tu verano en El Corte Inglés.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en Securitas. SecuritasDirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I això ja us ho havíem avançat avui a l'inici del programa. Tornem a rebre una activitat aquí als estudis. És una activitat anual, però jo crec que és força important, primer pel que vol dir l'activitat en si i després perquè en aquestes edats doncs, bueno, s'encarreguin de potenciar com és una activitat tan important com és donar sang. Estan amb nosaltres avui alumnes de tercer d'ESO del Col·legi Episcopal de Lleida. Mira, està amb nosaltres el Pau Serra. Pau, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
El Xavi Hernández.
Bon dia.
Bon dia, Xavi. L'Àxel Martín.
Bon dia.
Bon dia, Àxel. I el Marc Pena.
Bon dia.
Bon dia, Marc. Vosaltres sou estudiants de tercer d'ESO de l'Episcopal.
Sí. Efectivament.
Escolta, en aquestes alçades de curs, estem al mes de juny ja, eh? Com va el curs?
Bé, calorós.
No, sí. No anava per aquí, anava pel tema de notes, exàmens, treballls...
Bastant agobiat.
Final de curs, eh? Ara ja un té ganes de començar a agafar vacances, eh?
Sí, sí.
Sí, bastantes ganes, la veritat.
Vosaltres teniu una tutora que es diu Mònica Llorenç, que a més és professora de Biologia i Geologia.
Sí.
Sí.
Bueno, uns de vosaltres teniu una tutora, perquè sou de diferents classes, eh?
Sí,
sí.
Teniu tres línies a l'Episcopal.
Sí, tenim tres línies. Ah, bueno,
però la Mònica és la vostra professora de Biologia i Geologia.
Sí.
Això sí.
Sí.
Ja em van explicar els companys de l'any passat i els de fa dos anys que feu ara unes assignatures o unes activitats que es diuen APS, que és Aprenentatge i Servei. Expliqueu una mica què és això.
Doncs això és un aprenentatge en el qual nosaltres aprenem coses mentre ajudem a la societat. Per exemple, ajudem als del banc de sang a recollir glòbuls blancs i sang mentre aprenem com funcionen aquestes coses.
Clar, tot el procés que hi ha.
Clar.
Que ho hem vist mil vegades a la tele, no? Un anunci. Doneu sang tal dia a la Biblioteca Pública de Lleida, però ara vosaltres heu treballat tot el que hi ha al darrere de tot això. S'ha
sí,
de preparar
sí,
la campanya, s'ha de convèncer la gent,
no
s'ha d'entendre el que és donar sang per poder-ho explicar, si t'ho pregunten, oi?
Sí, no és el mateix veure'l des de fora que veure-ho des de dintre. És tot més complicat.
Doncs per això és tan important aquestes assignatures que fan l'Episcopal, aprenentatge i servei. Molt bé, mira, per donar dates ja, aquest divendres i dissabte, el Col·legi Episcopal us podeu atansar
el divendres de 5 a 7 de la tarda i dissabte de 9 a 2 del migdia, i podreu donar sang. De fet, des del banc de sang portaran tot l'equipament. I en quina zona ho feu del col·legi?
A la biblioteca.
A la biblioteca, que és a prop de l'entrada.
Sí, sí.
Per tant, cap problema. Si no porteu, si no sabeu, o sigui, si no teniu vinculació amb l'episcopal, si no teniu canalla a l'episcopal, hi podem anar igualment?
Sí, no hi ha ningú problema.
Qualsevol persona. Escolta, per què és important això de donar sang?
És important perquè hi ha bastanta gent que ho necessita, i si entre tots ho aconseguim, ho ajudem a aquesta gent, la veritat és que s'agraeix bastant, ja que hi ha gent que ho passa molt malament, i si ens juntem tots podem aconseguir que estigui la gent millor.
Però la sang és valuosa, sí. I a més no es pot emmagatzemar de manera infinita.
Clar, té un període de temps.
Aquí és on rau la clau del problema,
sí,
no?
Perquè... Necessita més sang de la que ens pensem. O sigui, cada dia hi ha molts accidents i ens pensem que la gent no necessita tanta sang. I, pues, amb projectes com aquest estem ajudant a la societat molt directament.
Clar, a més, recordo que el Banc de Sang va posar en marxa una campanya des de fa... un any, crec, aproximadament, en el que fins i tot t'informen, un cop has donat sang, quan la teva sang es fa anar.
Clar.
Ho dic perquè, com ens deia el Marc, realment, al final, és una ajuda directa. No és allò que dius, bueno, jo dono sang i no sé... No, sí. No. Estàs ajudant amb algú o alguns, eh? Escolta, quan anem a donar sang, que realment què en trauen de nosaltres? És a dir, què s'aprofita?
Els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma.
I d'aquestes tres coses, quina és la més complicada? O de la que n'hi ha menys?
Amb els glòbuls blancs escassegen bastant i, a més, tarden molt poc, es gasten molt res, molt difícil de conservar-los, i és per això que necessiten moltes donacions per a poder tenir molts glòbuls blancs, ja que és bastant difícil de conservar.
I, a més, el període és molt curt.
Clar. I si jo vull donar sang, ho puc fer...
Sí, sempre sí. Que estigui dintre...
Quins requisits tinc si jo vull anar aquest divendres de 3 a 7 de la tarda o dissabte de 9 a 2 a l'Episcopal a donar sang?
Principalment has de ser major d'edat, has de pesar més de 50 quilos i, bueno, pots anar a donar entre els 18 i els 75 anys. Si ets dona, pots anar 3 cops a l'any, i si ets home, pots anar 4 vegades a l'any. I si estàs embarassada, tampoc. Si has fet un tatuatge molt recentment... Tampoc pots.
Ah, tampoc? Mira, tampoc. No tenia aquesta dada.
Sí, sí. I si has donat sang fa 3 mesos, tampoc pots.
O sigui, ha d'estar separat 3 mesos.
Clar, sí. Ha d'haver una separació del temps.
Mm. Molt bé.
Un home hi pot anar cada 3 mesos.
O sigui, vosaltres no hi podeu anar.
No, som menors.
Vosaltres teniu 14-15 anys,
sí.
Eh?
Sí, exacte.
Molt bé. I us plantegeu donar sang quan feu 18 anys?
Home, clar.
Home, després d'això... Òbviament que sí.
I abans d'això us ho havíeu plantejat?
Ho teníem una mica més apartat, però ara està dins d'aquesta campanya i de conèixer-ho tot millor, llavors et consciències a tu mateix de que és important i que fas una gran ajuda.
Teniu donants a casa?
Sí, clar.
Sí.
Bueno, sí, clar. Sí,
no,
clar.
Ara ho estem intentant més, com fer que les persones que tenim al nostre voltant vagin a la sang, i més sabent, bueno, tenint-ho més a prop ara.
Mira, Marc, ara jo et diré una cosa. Mira, és que a mi em fa por.
Fa por?
Què em diràs tu?
Pues que és més psicològic que fa mal, i no fa mal.
Que no fa mal.
No has de tindre por.
És que jo necessito que em diguis això, que no fa mal.
No has de tindre por, és més consciència.
Al final és una punxadeta, això.
Ah, no és una punxada.
És no res, eh? Ah. Molt bé. Escolta, vosaltres, amb aquest procés, vosaltres us heu dividit per comissions. Sí. Vosaltres sou la comissió que s'encarrega de contactar amb els mitjans, sí, de comunicació.
Sí, nosaltres som els periodistes.
Però hi ha més comissions, no?
Sí, el grup de tercer d'ESO es divideix en diferents comissions, com publicitat infantil, publicitat adulta, graella horària, etc. I el que fem, el que consisteix és... El grup de tercer d'ESO sencer es divideix en aquestes comissions amb la finalitat de conèixer més, aprofundir aquest tema i ajudar a la societat. I tot això seguint les pautes que ens donen uns quants professors, i ens reunim a diferents horaris de la setmana.
Clar, es dona la casualitat de que en una escola la immensa majoria no compleix el requisit d'edat mínima per donar sang.
Parlo
de tots els alumnes, però en canvi vosaltres fareu campanya.
a totes les classes de l'Episcopal, oi?
Sí.
Sí. Sí, perquè tots tenim familiars, bueno, quasi tots.
Clar.
I els més grans també poden donar, i també hi ha cicles al col·legi i batxillerat. Bueno, els vells de segon de batxillerat ja, alguns ja poden donar.
Heu passat ja per les classes dels petits, infantil, primària...
Sí, bueno, aquesta és una part del projecte que, bueno, nosaltres som un de les promocions que ja ho hem viscut des de sempre, perquè ara tenim 15 anys, quasi bé tothom, i va començar fa 10 anys, per tant, quan va començar això fèiem P5, i...
O sigui, bueno, ja us van venir a classe.
Això ja ho hem viscut.
I hem vist la evolució de tot això cap a positiu.
Cada any ens superem, llavors.
Ah, caram. O sigui, 10 anys fa que feu aquesta activitat des de l'Episcopal?
Sí, sí. Aniversari aquest any.
Molt bé. Doncs recordeu, aquest divendres i dissabte, divendres a la tarda, des de les 3 fins a les 7, i dissabte des de les 9 del matí fins a les 2, que no cal que tingueu cap mena de vinculació amb l'Episcopal, que hi ha el banc de sang instal·lat dins, i que, per tant, només cal que entreu i res, et poses a la cua, dona sang, i a l'acabar doncs et donaran un suc o algun refrigeri,
sí.
I ja està, i cap a casa. Després de donar sang, què he de tenir, què he de parar a cura? Què he de tenir en compte?
Has d'estar nutrit, perquè una vegada t'han tret sang, has de tindre en compte que has de beure molta aigua per recuperar que la sang torni a recuperar-se. Has de menjar, aunque el menjar no és tan necessari, però també s'ha de menjar. I nosaltres, bueno, estem intentant aconseguir a diferents empreses, estem intentant aconseguir que ens donin objectes per a la gent que ve a donar sang al sortir, que tingui com una recompensa, però que surti contenta la gent, que no surti espantada.
Molt bé. L'únic que heu de tenir en compte és que després de donar sang podeu fer vida normal, però, per exemple, un gran esforç físic et recomanen no fer-ho. És a dir, si tens un partit de futbol després, no hi vagis. Espera't un dia.
No, tindré compte.
I si no, i si teniu dubtes, el personal sanitari que us atendran, els hi podeu preguntar i us atendran magníficament i us resoldran tots els dubtes. Molt bé. Alguna cosa més que em vulgueu explicar?
Doncs que... també cada any hi ha un lema...
Ah, sí, és veritat. Tens raó, Pau. Explica'm el lema d'aquest any.
El lema d'aquest any és donar like a la vida, donar sang. També té un logo que l'acompanya i està relacionat, i és un pols apuntant cap a dalt, representant el símbol del like.
A veure, torna-me'l a dir. Dona like a la vida...
Dona like a la vida, dona sang.
Molt bé. Evidentment està molt encarat a les xarxes socials, això.
Efectivament.
Que ara és el que més s'utilitza.
Per cert, esteu a l'Instagram. Banc, sí. De sang epis guió baix.
Sí.
Banc, sí. De sang epis guió baix. Tot junt. Els trobes a l'Instagram i allí aniran actualitzant tot plegat. Per cert, fa 10 anys... No hi havia tantes de xarxes socials,
no? No es portava tant.
Vull dir que llavors
s'havia
de fer diferent això amb correu electrònic o persona a persona, que sí. Això també es fa ara. Molt bé, doncs hem conegut el Pau Serra, el Xavi Hernández, l'Àxel Martín i el Marc Pena, són alumnes de tercer d'ESO i estan preparant aquesta campanya de donació de sang que pots fer a l'Episcopal aquest divendres des de les 3 fins a les 7 de la tarda i el dissabte de 9 del matí a 2 del migdia, que pots entrar, que no fa falta que tinguis cap mena de vinculació amb l'Episcopal, que es tracta de donar sang i que com ens han dit aquests alumnes, és una... Bueno, jo crec que és una acció d'aquella que s'ha de fer de manera altruista, però que a més saps que servirà, sí, per algú. No, home, no et diré immediatament, però en pocs dies.
Saps on va parar.
I tant que sí. Escolteu, que estic content que hagueu vingut i que seguiu fent aquesta tasca des de l'Episcopal, 10 anys, que no són pocs. Per tant, enhorabona i felicitats.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé el cap de setmana.
Adéu.
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 La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Restaurant Palermo. El teu espai, la teva carta, les teves celebracions, les teves reunions, els teus plats, els teus cambrers. El teu restaurant. Restaurant Palermo. I ara pots fer reserva i endur-te el menjar a casa. Truca'ns al 649 20 63 63.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat en un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
A punt d'arribar a 3:15, ara arriba el Cosme García amb el seu moment estel·lar de la setmana, l'entrevista cosmopolita.
I arriba el nostre temps dedicat a l'entrevista més cosmopolita, l'entrevista d'aquella del món social, cultural, econòmic i polític, que segur, segur, vostès bueno, trobaran algun atractiu. Atractius importants d'aquells que nosaltres busquem per conèixer la persona una mica més de prop. Avui volem parlar amb una persona que durant aquests dies, segur, segur, ho escolten als mitjans de comunicació, a la ràdio, a la televisió, a tot arreu, perquè és protagonista de la Mostra de Cine Llatinoamericà. És el seu director, és en Juan Ferrer, i ho tenim a l'altre cantó de l'aparell telefònic. Ja se senten els telèfons perquè no paren de trucar i no paren de comunicar per saber totes les activitats de la Mostra. Juan, bienvenido y buen mediodía. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ahora te tenemos aquí, te habíamos perdido. Buenas tardes, decía.
Bueno, buenas tardes.
Explícanos un poquito para aquellos que no te conozcan, ¿dónde naciste tú?
Yo nací en Barcelona, pero vine a Lleida con 8 años.
¿Y naciste en la... ¿Y tus padres a qué se dedicaban?
Bueno, mi padre era tallador de piedras en una joyería. Uh-huh. Y mi madre, pues, era ama de casa.
¿Y de pequeño eras un chico de aquellos que te tiraban de las orejas? ¿Eras un chico travieso o no?
Demasiado travieso, demasiado. Eso siempre lo decía mi madre, era un dolor continuo de cabeza.
¿Y tú de pequeño qué ibas a ver? ¿Las películas esas de Tarzán y todas esas cosas? ¿O la Biblia que se hacía en Semana Santa y esas cosas? ¿O qué ibas a ver?
Mira, yo tenía mi propio Cinema Paradiso. Daba la casualidad que si yo vivía en el segundo, en el segundo primero vivía el acomodador de, uh-huh, de Viñes. Ajá. Entonces vinimos a Lleida cuando falleció mi padre y mi madre tuvo un trabajo aquí. Y claro, y cuando ella tenía que ir a trabajar, el acomodador me cogía de la mano, me llevaba al cine, me sentaba en una butaca y luego me recogía mi madre al salir del trabajo, o sea que...
Ya empezaste por ahí,
Sí, 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 o sea, me crié viendo películas y programas dobles y vamos, películas de caballería, películas de aventuras, películas históricas, todo tipo de películas, y claro, uno ya lo llevaba en el ADN casi.
¿Tuviste ese Cinexin en casa o no?
Que si tuve, sí, sí, tuve uno, me lo regalaron un año.
Para los Reyes, para los Reyes.
Sí, sí, lo tuve. Y luego también, claro, en los tiempos en los que yo vivía, no todo el mundo tenía televisión, y cuando teníamos televisión era un pequeño cine en mi casa viendo las antiguas series.
De Bonanza y todo eso, ¿no? De Bonanza.
Sí, sí, éramos más de fantástico, Viaje al Fondo del Mar, uh-huh, El Túnel del Tiempo. Bueno, una serie de series que ya son bastante míticas, o Misión Imposible, que también nos gustaba. Y ya claro, al salir del colegio y era la hora de la merienda, que ya era una fiesta.
¿Y te caracterizabas por aquello de ir mucho con los amigos al cine, o te ibas más por ahí de juerga a jugar, pues, a lo que se jugaba en aquel momento, pues a las bolas, a la baldufa y aquellas cosas?
Bueno, yo pertenezco a una época en que se vivía muchísimo en la calle, entonces da la casualidad de que cuando mis amigos querían ir al cine, que era un fin de semana, yo tenía pocas ganas de ir al cine porque ya estaba toda la semana dentro del cine. Y además querían ver siempre las películas que yo ya había visto. Pero bueno, los acompañaba porque, claro, el cine para mí siempre fue un acto social, ¿no? Y era un acto muy divertido. Pero sí, estábamos... Yo soy de un barrio que siempre digo que soy de un barrio que ya no existe. Existe en cierta manera, pero yo soy de los bloques Seminario, uh-huh, que son muy... Vamos, que forman parte de la tradición de Lleida. Que allí en los bloques, alrededor de aquel mapa de España que construimos...
Sí, sí, sí.
Jugábamos a fútbol con las pelotas gorila
aquellas verdes.
Sí, sí, mareábamos siempre a los padres y a las madres para que nos comprasen aquellas zapatillas para poder tener aquella pelota.
En Casa Segarra.
Sí, Casa Segarra. Exactamente. Sí, sí, justo al lado del Triunfo, sí, me acuerdo, sí, perfectamente. Y bueno, y como teníamos los bancos eran las porterías y claro, en verano era una vida casi de pueblo, porque era una cosa un poco aislada. Estábamos allí y era aquella época en que las madres y las señoras se sentaban fuera en las sillas hasta en verano, hasta tarde, y con la iluminación artificial jugábamos a fútbol, pero jugábamos a toda clase de juegos, juegos que ahora forman parte de la memoria, ¿no?
desde el consultorio de la Francis hasta que llegaba la noche, ¿no?
Sí, eso lo oía mucho en los veranos en Barcelona, en casa de mis abuelos. Nosotros pasábamos los veranos, tanto mi hermana como yo y como mis primos, en casa de mis abuelos. Era una tradición pasar todo el verano allí, los que habían suspendido algo a recuperar. Y bueno, y en casa de mis abuelos también. Mi abuelo era una persona extraordinaria y muy rígida, que nos hacía estudiar piano y cosas de estas y tal. Y era un contraste. Yo creo que estoy traumatizado desde entonces, porque era un contraste de vivir en la calle, de vivir con mucha libertad, a pasar los veranos en casa de mi abuelo con unas normas bastante estrictas. Por ejemplo, si habías recuperado algo, pues podías ir a la biblioteca a coger un libro y leerlo como premio. Sí. Ese era el premio que daba mi abuelo. Y bueno, eran vidas muy distintas, pero todo esto era muy interesante, ¿no? Era muy formativo.
Juan Ferrer, yo he tenido la posibilidad de estar con muchos artistas del mundo, sobre todo de la canción, ¿no? Pero tú has conocido muchísimos artistas del mundo cinematográfico y personas que yo he llegado a conocer que te tienen a ti como, bueno, como la persona que les has ayudado, lo has proyectado y ahora son grandes, grandes artistas en el mundo cinematográfico. ¿Con qué amigos te has quedado dentro de este mundo cinematográfico que tú has podido llegar a conocer?
Bueno, yo he intentado siempre mantener la relación con la gente de la profesión a la que me dedico, escribiendo o dirigiendo un festival. Claro, la suerte de la muestra es que al ser un festival familiar vas manteniendo unos vínculos, ¿no? Y no sé, cuando he ido a Argentina, pues he tenido la suerte de descolgar el teléfono, llamar y rápidamente, pues, tanto era Federico Luppi, Darío Grandinetti o Adolfo Aristarain, grandes, o Luis Puento, grandes directores y tal, siempre han mantenido. Oquino, que estuvo en creador de Mafalda, que también estuvo en Lleida, que, uh-huh. Y que era muy curioso porque siempre que iba a Argentina me decía, tú venme a buscar porque así me podré salir contigo y tomarme una copa de ron, que mi mujer no me deja beber nada de alcohol. Y tenía una libretita que marcaba estrellitas en las películas y mantenía conversaciones conmigo para sobre las películas que veía. Pero bueno, son muchos amigos. He mantenido una amistad con Pepe Sacristán durante casi 30 años, que aún la mantenemos. Con Sancho Gracia éramos muy amigos porque era una persona divertida y excelente y muy amigo de sus amigos. Y ya digo, con Jordi Dauder, que éramos casi de familia, Jordi Dauder, pues venía a Lleida.
Siempre, muy... siempre que le decías que viniera.
Sí, bueno, no, pero es que además venía cuando no era tiempo de muestra, sí, venía sí. A nivel familiar, se quedaba en mi casa, obviamente, y ya digo...
No, pero siempre... Federico Luppi, por ejemplo, o Carlos Saura, contigo mantienen una gran amistad, ¿no? Yo recuerdo a Carlos Saura, que le llamé una vez para hacer Aragones de Mérito a través de tu contacto, y me vino y me dijo, no vengo por venir, vengo por lo pesado que usted es, ¿no? Yo supongo que a ti te ha pasado lo mismo, ¿no? A veces, que consigues personas por la pesadez, ¿no?
Sí, bueno, esto es muy de Saura, ¿eh? Saura no ha perdido nunca ese halo aragonés, ese hombre de Huesca, y dice siempre lo que piensa, cosa que eso le engrandece.
Sí, sí, sí.
Pero Saura lo que también es una persona, que aunque para algunos les parezca un poco distante o lejano por lo que es, por ser un grandísimo director, por ser conocido y reconocido internacionalmente, es un hombre muy sencillo, es un hombre que siempre lleva su cámara
a cuestas, sí, y la mochileta colgada.
Sí, sí, y cuando ya adquiere una amistad contigo, de verdad, es un placer enorme
es
poder estar con Carlos Saura cenando, comiendo, sobre todo la sobremesa, porque sí. Es un libro de anécdotas, porque sí. Te cuenta la historia de todo lo que él ha vivido y...
Yo digo, es un José Antonio Labordeta, pero en cine, ¿eh? Sería un José Antonio Labordeta en cine, ¿eh?
Sí, a José Antonio Labordeta también tuve la ocasión de conocerlo y era un hombre que también parecía serio, pero que era realmente muy, muy simpático. Ha habido aragoneses realmente que a mí me han parecido... Quizás lo que tienen más en común es que era gente bastante noble.
Por cierto, ¿eres un buen bailador o no?
No mucho. Yo soy como Norman Mailer, que tiene un libro que dice que los hombres duros no bailan. Esto es una broma.
Bueno.
No, nunca he sido muy bailador, pero mi hermana a veces me ha hecho pasar esas vergüenzas en fiestas y cosas así para bailar y para dejarla contenta porque es muy pesada.
Por cierto, la muestra de cine latinoamericano cumple 25 años y te has dedicado a ella en cuerpo y alma desde sus inicios. ¿Pero por qué te dio por esto del latinoamericano cuando tienes aquí artistas que a ti también te aprecian mucho, ¿no? Porque hasta, no sé, Laura Valenzuela y estas gentes que en sus momentos hacían cine, La Fiera Infantería y aquellas cosas, hay gente que hasta te conoce de entonces. ¿Por qué te dedicas al latinoamericano?
Bueno, en realidad fue porque el Centro Latinoamericano quería hacer algo para mostrar su cultura y el presidente en aquel momento, que era Paco Ermengol, me lió, o sea, hablando claro.
Sí, sí, lo recuerdo perfectamente.
Tienes que hacer alguna cosa y tal, y tú que te dedicas al resto del cine, pues podríamos hacer también algunas películas, traer algo invitado, y comenzó de una manera muy sencillita la muestra, 12 películas, 2 invitados. Pero bueno, gustó, eso propició una segunda edición y hemos llegado hasta aquí. Pero también hay que decir que la muestra de cine latinoamericano tiene una interrelación con los actores y directores de aquí. Si miras en la historia de los premios de honor de la muestra, hay tantos latinoamericanos como de aquí.
Sí, sí.
O sea, el propio Carlos Saura, Ariadna Gil, hay los hermanos Trueba, hay muchísimas personas que hacen cine aquí y que, bueno, Latinoamérica tiene, hay que tener en cuenta una cosa, la interrelación entre Latinoamérica y el Estado español es importantísima, porque hay una, en la coproducción, actores que son conocidos allí y aquí, en teatro, como ya he dicho antes, he nombrado a Pepe Sacristán o a Juan Diego, y todos han estado por la muestra, o sea que aquí se mezclan, ¿eh? O sea, no es aquello cine latinoamericano puro, sino que hay una mezcla.
Juan Ferrer, te hemos conocido un poquito más de cerca. Te deseo lo mejor, que sigas trabajando por el cine, que sigas trabajando por Lleida, que eso es lo importante, y que disfrutes de lo que hagas, porque tú siempre disfrutas de lo que estás haciendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Larga
gracias
vida.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Juan Ferrer, ja ho veus, tot un crac, una personalitat amb el món cinematogràfic i que ha treballat moltíssim perquè aquesta mostra sigui important. Però és que es mereixia aquesta entrevista, perquè quan vas per allà i parles d'en Juan Ferrer i parles amb gent del cine, te diuen, hombre, que no conoce Juan Ferrer, no? Seria un manager que dona a conèixer d'alguna forma altruistament a molts dels artistes que després se fan famosos. El meu correu és cosme@copelleida.com i el teu WhatsApp quin és?
Vinga, anem pel WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Oh, bon dia, Ricard, bon dia a tots els seguidors.
Vinga, cobrim aquesta finestra dels records que no sabem mai cap on ens porta.
I anem, pues mira, anem a Organyà també parlant de fires, perquè estem en plan de...
És curiós, és perquè era època de fires, final de maig, principi de juny.
I saps què passa? Que les fires més importants de Catalunya eren a les Terres de Lleida. Això, realment. Pues que l'orografia del territori, el Pirineu amb tots els animals que hi havia... A veure, la de Salàs de Pallars, la de Verdú i la d'Organyà eren les tres fires que s'hi remenaven més unces de tot Catalunya. I cal dir que per Sant Andreu se celebrava la fira d'Organyà, tot i que actualment s'ha traslladat al cap de setmana més proper, que és una de les fires de muntanya de més tradició i anomenada i que dedica espais als productes artesanals i ramaders. El firal era el centre neuràlgic de tot. Era el cor i el pulmó que imprimia moviment. Estava emplaçat a la plaça, la que ostenta el nom de la plaça de les Homilies actualment. També tota la carretera era plena de gom a gom i s'allargava en direcció cap a Cabó. Els ramblers i firaires provenien de diversos llocs de Catalunya, d'Aragó, de València i d'altres punts. El bestiar provenia de les comarques properes, com el Solsonès, el Pallars, la Cerdanya o Andorra. Un fet curiós era que els bous procedents de la Cerdanya i de la part nord de l'Alt Urgell anaven ferrats, una cosa que sorprenia en primer terme als firaires i inclús a nosaltres, que provenia de zones on aquesta pràctica no era habitual. I encara avui puc dir que he constatat personalment l'existència d'alguns d'aquests ferradors de bous, els quals calia conservar i habilitar per a visites turístiques i que la gent sapigués com es treballava abans i que a la Cerdanya i aquí es ferraven els bous, cosa que no era habitual. Era molt curiós i divertit presenciar i escoltar el tracte entre un rambler i un pagès, per la manera típica d'utilitzar un vocabulari deliciós, propi d'aquella mena de vendes. La quantitat la designaven amb unces, i una unça era el pes de la peça de 80 escuts d'or que valia 16 duros, és a dir, 80 pessetes. Per tant, 50 cèntims d'euro.
Hem de dir, no fem la conversió, que quedarem malament. Que,
sí, perquè, clar, llavors, quan parlem de 80 escuts, és moltíssim. Quan parlem de 80 pessetes, i quan parlem de 50 cèntims d'euro, dius ja, què és això? En fi, coses de fires i de firaires. I la dita d'avui diu: qui bé menja i millor beu, fa malbé allò que deu. Perquè a vegades un menja bé i beu bé i potser...
Sí, correcte.
Té deutes.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, senyals horàries, 1:00 PM, ens informem ràpidament des dels serveis informatius de la cadena COPE, després Nacional 240, parlant d'oci, i l'InfoCOPE Lleida 2:15.
És 1:30 PM en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España sale por primera vez del grupo de países con déficit excesivo y lo hace después de 10 años. Aún así, no son todo buenas noticias. Bruselas asegura que van a seguir vigilando nuestras cuentas. Corresponsal José Luis Concejero.
Bruselas, encargada de controlar las cuentas y la economía de los Estados miembros, cree que es el momento de que España salga del procedimiento sancionador por déficit excesivo. Es decir, estamos por debajo del 3%. Llegamos a alcanzar el 11% de déficit, recuerden, en los peores años de la crisis. De todas formas, no todo son buenas noticias. La Comisión no se cree la recaudación, los ingresos, en definitiva, que vamos a tener. Algo fundamental si el gobierno quiere llevar a cabo, por ejemplo, una subida importante de las pensiones. Critica también el exceso de contratos temporales y asegura que la proporción de ciudadanos en riesgo de exclusión social y pobreza está por encima de la media de la Unión Europea.
Arranca a esta hora la ronda de contactos de la líder de los socialistas navarros, María Chivite, para la formación de gobierno en la comunidad foral. Lo hace tras la desautorización desde Ferraz para que no dependa 4 años del voto de Bildu. Pamplona, Esther García.
Se trata de la primera reunión dentro de la ronda de contactos que va a llevar a cabo María Chivite para intentar formar un gobierno de izquierdas, es decir, alternativo a Navarra Suma. De eso ya se ha Ferraz, y aunque no hay programada ninguna reunión con EH Bildu, los socialistas mantienen este calendario. Ahora es el turno de Gero Abay, mañana se va a reunir con Podemos y el viernes lo hará con Izquierda Ezquerra. Recordamos que si María Chivite quiere ser presidenta de Navarra, necesita al menos la abstención de EH Bildu en la investidura.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un presunto terrorista yihadista. Se ocultaba en Santa Coloma de Gramenet tras haber huido de Marruecos. Tiene 30 años y cuenta con antecedentes por delitos terroristas en el país vecino. En 2012 intentó desplazarse a Siria para hacer la yihad. En Alicante, 10 inmigrantes han llegado esta mañana a la costa de Altea a bordo de una patera. La embarcación ha sido interceptada por la Guardia Civil. Todos se encuentran en buen estado de salud. Son marroquíes y argelinos. Y tenemos sentencia de la Audiencia de Valladolid por la muerte de la niña de 4 años, Sara. La audiencia condena a 28 años de cárcel a la madre y a 22 años a la pareja de la madre.
Y en el mercado de fichajes, en el Real Madrid, ¿qué contamos, Corrochano?
Después del anuncio del fichaje del delantero Luka Jovic, el siguiente debe ser el lateral zurdo francés Mendy, que según Radio Monte Carlo ha pasado reconocimiento médico esta mañana con el conjunto blanco. Lo habría hecho en Clairefontaine, lugar de concentración de la selección francesa. Otro al que se relaciona con el conjunto blanco, el internacional danés del Tottenham, Christian Eriksen, que ha dicho lo siguiente en un diario danés: el Madrid sería un paso adelante, pero se requiere que llamen al Tottenham y digan que me quieren. Y aún no lo han hecho, que yo sepa. Y una más, el Bayern de Múnich acaba de hacer oficial que James deja el conjunto alemán. El jugador colombiano es propiedad del Real Madrid.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Hoy
Marta.
En El Espejo vamos a hablar del esfuerzo que hace la Iglesia Española para ayudar a otras iglesias que tienen necesidad a la hora de llevar adelante su misión en circunstancias difíciles.
Pues mira, aquí contamos con frecuencia ese trabajo de miles de misioneros españoles repartidos por los 5 continentes, pero hoy nos vamos a fijar en la ayuda que llega desde España a las más diversas iniciativas pastorales en todo el mundo a través del Fondo de Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española, cuyo comité Comité Ejecutivo acaba de aprobar la concesión de ayudas para 86 proyectos por un importe total de 692.000 euros. La partida para construcción y equipamiento es la de mayor cuantía, 390.000 euros. Le sigue en importancia la que está destinada a adquirir vehículos, 88.000 euros. Y también la dotación para catequesis y formación, otros 82.000 euros. En fin, estas ayudas son expresión del sentido de comunión que tiene la Iglesia española, que entiende que el horizonte de la misión es el mundo entero. En un ratito, pues ampliamos toda esta historia.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Pràcticament 5 minuts ja per sobre de la una. Seguim en directe, encetem el migdia a COPE, ja saben, aquesta hora nacional 240 per les comarques de Tarragona i les comarques de Lleida. Per tant, aquí en falta algú molt important, el Ricard Álvarez. Ricard, bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Com portes el dimecres?
Bé, han baixat quasi bé 10 graus de temperatura aquí a Lleida.
Ja, sabia que això t'agradaria. Aquí també sí. Ha baixat una mica, perquè tu molta calor no la portes gaire.
Jo ahir anava arrossegant-me pel carrer.
Però escolta'm una cosa, tornen a pujar de cara al cap de setmana o la cosa es manté?
Sí, jo crec que sí. A veure, que de cara a l'estiu. Fred no en farà ja.
Una miqueta tornen a pujar. Doncs, escolta, jo vull dir una proposta per aquest cap de setmana que comença ja divendres, des de divendres a diumenge, per tant, us dono diverses opcions, així que, faci calor o no, podem triar el millor moment. No sé, a les comarques de Lleida, amb què vens?
Mira, jo us portaré una proposta que té a veure amb la música, amb el jazz concretament,
sí?
I també és multidia, per entendre'ns.
Ah,
és una proposta que ja està en marxa, va començar dilluns, i que s'allarga fins dissabte, per tant, tenim temps encara avui dimecres, dijous, divendres i dissabte.
Doncs ja em va bé això, perquè si no, de vegades, si coincidim en el dia, triar és molt complicat,
clar.
Noi. Doncs escolta, em deixes que comenci per la de les comarques de Tarragona?
Proposa'm.
Vinga, escolta. De fet, a les comarques de Tarragona fem parada a Reus perquè aquest cap de setmana hi tenen una cita imprescindible si són amants del bon vi i del vermut. Des d'aquest divendres i fins diumenge, nova edició de la Reus Viu el Vi. En parlem amb en Josep Baiges, ell és responsable de comunicació de la Cambra de Comerç de Reus, que organitza la fira. Què tal, Josep? Molt bon dia, gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Un plaer tenir-te sempre per aquí. Escolta, 11a edició ja de la Reus Viu el Vi, i un dirà que jo crec que ha anat creixent, no?, amb les DOs del territori, també.
Doncs sí, la veritat, aquest és un objectiu que ens havíem plantejat en bon punt van començar aquesta fira, en el seu moment, i era el de posar en valor precisament les denominacions d'origen de l'àmbit territorial de la Cambra de Comerç, perquè la Cambra de Comerç de Reus té 5 comarques, Baix Camp, Conca, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta, on hi ha algunes de les millors denominacions d'origen del país. I, per tant, amb aquesta excusa, tenint en compte que nosaltres fem aquest paraigua corporatiu a totes aquestes denominacions d'origen, creiem important generar un espai que és la plaça de la Llibertat a Reus, on es puguin tastar vins de totes aquestes denominacions d'origen. No?
Són la DO Catalunya, DO Conca de Barberà, Montsant, Priorat, Tarragona i Terra Alta, 40 cellers, per tant, sí, podrem tastar més de 150 vins aquí, no?
Sí, sí, no t'ho acabaràs.
No, home, tastar-los tots no m'hi veig, Josep?
Precisament, no? I a més, hi podem afegir la DO Cava, que també ja està representada, sí, i tenint en compte que som a Reus, doncs el vermut de Reus.
Clar.
O sigui, que en això tanquem el cercle, però, insisteixo, el que havíem vist en el moment que neix pròpiament la fira és que en el territori no hi havia consciència, a Reus mateix no hi havia consciència, del valor dels vins, no?, i d'aquest gran actiu i gran capital. Anaves als restaurants de la ciutat i bàsicament et trobaves a les cartes el Ribera del Duero, el Rioja, i en canvi els vins nostres quedaven en un segon terme d'una manera molt discreta. Amb això estem molt contents perquè ara vas a qualsevol restaurant de la ciutat i et trobes que li hem donat el tomb.
Uh-huh.
Ara els primers vins que trobes són els d'aquí, que, per altra banda, tenen una altíssima qualitat.
I tant que sí, DOs, per exemple, com la Terra Alta o la Montsant, que cada vegada no estan aconseguint millors puntuacions també, no?, als rànquings de vins. És una... La fira aquesta Reus Viu el Vi també és un moment de parlar directament amb els productors, que això és una cosa, i aquí l'espai de vins del programa ho sabem, que ells agraeixen molt, no?, que no hi hagi intermediaris. És a dir, jo t'explico la meva història i el que hi ha a les nostres ampolles.
Es fa molta pedagogia. Eh?
Sí.
Aquest era un valor que també volíem trobar, i un actiu que té aquesta fira, que gairebé ha estat sense volum, voler, però que hem aconseguit atraure molt de públic jove. Al final, la gran preocupació que tenen els celleristes és com el client del demà, que ara potser la gent jove té més tirada a fer un gin tònic o a fer una cervesa, sí, com es pot aficionar al món del vi. En canvi, la Reus viu el vi, si féssim una línia de les edats de la gent que ens visita, doncs hi ha moltíssima gent jove. I, per tant, d'una manera molt, molt responsable, cal dir-ho, fem aquesta pedagogia, aquest adoctrinament, perquè es vagin introduint d'una manera responsable en el món del vi, no?
Mm-hmm. Has anomenat també aquesta mostra del vermut de Reus, segona edició enguany, no? Va ser una mica, deixa'm dir, experiment, sí, l'any passat, no? Però l'èxit precedeix, per tant, hi havíeu de tornar.
Sí, perquè al cap i a la fi el vermut sempre hi ha estat representat, sí, a la fira des de la primera edició. El que passa que veiem que valia la pena, ja que érem a Reus, ja que el vermut ha experimentat aquest boom durant els últims anys, que tu et poguessis trobar totes les marques del vermut de Reus. Al final, fer un tast de vermuts, uh-huh, que evidentment és més complex que fer-lo de vins, però en tot cas hi ha aquesta possibilitat, i com la fira és llarga, pots anar venint, no?
Exacte. Mira, posem allò que sempre dic que és la informació de servei. Si algú s'apropa, per exemple, per primera vegada a la Reus Viu el Vi, quines són les opcions que té, com funciona, és a dir, hem de comprar entrada abans, com va això, Josep?
D'entrada, l'horari, que és molt important, la, sí, fira té horari de tarda vespre. Arrenca 5:45 i fins ben entrada la nit. El que passa que l'àrea del vermut sí que obre al matí dissabte i diumenge, però només l'àrea del vermut, que també, okay, està oberta durant tota la fira, però si algú vol tastar els vins al matí, tenint en compte com és la plaça, que és una plaça diàfana, que està molt bé, que és el, sí, mig de Reus, però no està ombrejada, i clar, fa molta calor, i per tant només obrim l'àrea del vermut. El que poden fer és comprar el que és el pack de tast del vi, que també inclou vermut, si ho desitgen, que són 13 euros, amb la copa, el portacopes, 5 tastos de vi, el catàleg i el barret oficial de la fira. I després hi ha el tema del vermut, on amb 2,50 euros et donem un got de vidre, per, mm-hmm, tant estem parlant d'un got de qualitat, que és el got oficial que el van fer l'any passat del vermut de Reus, amb 2 tastos de vermut. A partir d'aquí hi ha l'opció, si ho desitgen, d'anar comprant tastos individuals.
Mm-hmm. Tenen tot, per cert, a www.reusviuelvi.cat, i una cosa que estàvem comentant ara amb el Josep abans d'entrar és que si agafem també l'entrada anticipada ens evitem la cua, no?, per comprar,
doncs,
aquests,
sí,
packs.
El divendres i el dissabte és el mateix preu, el diumenge hi ha una oferta que et surt només a 10 euros, aquesta entrada anticipada, però fins i tot la pots comprar en el mateix moment. És a dir, veus que hi ha molta cua, tot i que nosaltres tenim molta gent d'atenció al públic, però aquesta és una fira que afortunadament té moltíssima demanda, especialment el divendres al vespre, sí, i el dissabte tarda vespre. I aleshores el que fem és la possibilitat de que compris anticipada, que no hagis de fer cua, i per tant una mena de pas ràpid que et permet ja gaudir d'immediat de la fira. No?
Mm-hmm. I ara la gent que ens escolti, Josep, està dirant, clar, fantàstic, molts vins boníssims, vermuts boníssims, però això ho haurem d'acompanyar amb alguna cosa. També hi ha una àrea gastronòmica.
Sí, en el que és la coca central, és a dir, els estants de vi i de vermut es situen en tot el perímetre de la plaça, però a la part central de la plaça i aquesta àrea gastronòmica són 8 proveïdors, són gent molt vinculada al territori, que ofereixen productes locals de qualitat, perquè del que es tracta és de fer un maridatge que et permeti, especialment per aquella gent que no ho coneixen, descobrir no només els vins i el vermut, sinó a més que aquesta és una terra privilegiada a l'hora de fer menjar de moltíssima qualitat.
No? I tant que sí. També aportació destacada la de la DOP Siurana, sí, en aquest cas, l'oli, no?, d'aquí de les nostres comarques, que també hi és present sempre.
Sempre, perquè a més fa una etapa específica per la fira, que l'han dissenyat 2 cuiners molt coneguts del territori, que són el Gerson Rival, sí, i el Francesc Blanc, i aquesta és l'etapa que es podrà tastar i que permet aquest maridatge en la línia del que comentàvem abans, no? Al final això és un gran aparador de les possibilitats que té a nivell agroalimentari al territori, i aquesta etapa, a més de la DOP Siurana, hi ha Avellana de Reus.
Home, no podia faltar
tanquem,
això.
Tanquem el cercle.
Ja? Exactament. Tot això, i posem una mica de música, no?, per animar l'ambient. Ja sé que la gent estarà ambientada i animada perquè venen amb ganes, però també hi poseu. Això també ho heu previst, vaja.
Sí, perquè és una fira, però sobretot és una festa. Una, sí, festa molt relaxada, cal dir-ho, que ningú es pensi que això és una... Està tot desmaregat,
no, no, no,
no? Però sí que hi ha uns DJs que van ambientant tant la tarda nit, que és una experiència que vam fer fa un parell d'anys. Abans sempre fèiem música en directe, però actuacions molt concretes, i ara tenim aquest fil musical que ens el posen 2 DJs i que està també molt ben rebut, perquè hi ha unes carpes molt grans al mig de la fira que permet, doncs, crear un caliu molt agradable. Mm-hmm. No?
Sempre, en pràcticament tot el que organitzeu també des de la cambra, penso en la Ganxet Pinxo, ara que està a Reus Viu el Vi, sempre hi ha aquell afegit, aquell valor, allò més, i també en aquest cas la Reus Viu el Vi té una vessant solidària, un apunt solidari, això també, i nosaltres hi podem participar.
Sempre l'hem tingut, des de la primera edició, i enguany el que fem és recaptar diners per l'associació d'amics Joan Petit contra el Càncer, que que la ciutat és seu pròpiament d'aquesta fundació durant tot l'any i s'estan fent moltes activitats, i el que poden fer la gent és fer el donatiu directe o bé comprar el vermut que ha creat Vermuts Miró, que és el vermut Fries, que és el vermut solidari que cada any també fa Vermut Miró, i la recaptació del qual es posarà a la venda a la fira, naturalment es destinarà íntegrament als amics del Joan Petit.
Doncs jo crec que ho hem explicat tot, Josep. Tenen, com els dic, tot a www.reusviuelvi.cat. Si algú ve per primera vegada, toca més, ets reusenc de pro, Josep, alguna recomanació per on començar? Simplement deixem el cotxe el més aviat possible i passegem per la plaça Llibertat, no?
Sí, perquè a més es dona la circumstància, és una cosa que ja fa anys que es produeix, que el pàrquing de la plaça Llibertat, que és immens, té més d'un miler de places, sempre queda ple per la Reus Viu el Vi. A Reus és molt fàcil aparcar en els pàrquings municipals, només val 4 euros al dia, són uns pàrquings molt, molt agraïts, molt espaiosos, n'hi ha molts repartits per la ciutat i el que ha de fer la gent és aparcar tranquil·lament, venir caminant, que és un plaer fer-ho per la ciutat de Reus, pel nucli antic, i gaudir no només de la fira, sinó també buscar el complement comercial que t'ofereix la ciutat, que en aquest sentit és molt atractiu, no?
Doncs escolta, jo crec que hem donat moltes excuses si les necessitaven. Per tant, a partir de divendres a la tarda, 5:45, també dissabte i diumenge, aquesta Reus Viu el Vi, 11a edició ja, i segona mostra també del vermut de Reus. Josep Baiges, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis.
Gràcies a vosaltres.
Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
España con los pactos a la vista que hablan.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Esta es semana de aspavientos, pero yo con este no me hablo, yo con aquel no me siento, hacen que, en fin, estamos perdiendo
tiempo. Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
El día que más recuerda haber comido
6 kilos de carne, ¿no? Repitieron la empanada 3 veces, el pulpo
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbel 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbel 3 fases?
Sí, con Slimbel 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal y a él le pido que marque la X por mí. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91-175-1717 o en su agencia de viajes.
Doncs apa, Mònica, que anem a buscar la proposta que us fem avui des de Lleida. És una proposta musical. I, a més, a part de musical, jo crec que té més cosetes que la fan molt interessant. És una activitat, per cert, que ja s'està duent a terme, està ocupant tota aquesta setmana, però com que ens queda més part de setmana que no pas que n'hem gastat, us la recomanem. Mira, avui parlarem
del cicle de concerts Jazz al Pati. Ho organitzen a Balaguer, des de l'Escola de Música de Balaguer, i parlarem amb el coordinador d'aquest cicle de concerts de Jazz al Pati, que és professor també de l'Escola de Música de Balaguer i, a més, és pianista, és el Xavier Monge. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, com anem?
Escolta, tercera edició d'aquest cicle de concerts Jazz al Pati. Escolta, això com va néixer?
Doncs mira, això va ser una iniciativa de l'Escola Municipal de Música de Balaguer i de la Biblioteca Margarida Montferrat, que és la biblioteca municipal també. Compartim més o menys el mateix edifici i tenim un espai comú, que és el pati, que és l'antic pati de l'Escola de Balaguer. I vam dir, ostres, podríem mirar de muntar alguna cosa aquí baix, que germani els dos serveis i que puguem fer coses en comú. I una mica se'ns va acudir doncs, fer una mostra de jazz de joves intèrprets. Bàsicament de jazz perquè a mi jo sóc músic d'aquest gènere i m'agrada molt. I joves doncs, per intentar donar una mica de sortida i per donar a conèixer formacions noves que poguessin sortir de les escoles superiors de música d'aquella Catalunya com una mena de, no sé, per fer ressò d'aquest gènere i de joves valors que estan en alça. Vam començar el primer any amb sense saber què passaria, no? Uh-huh. Vam fer els concerts del cap de setmana i la veritat és que va anar molt bé. La resposta del públic va ser molt bona, va venir molta gent, la gent s'ho va passar molt bé, l'espai és molt, molt, molt avinent i molt bonic i doncs, mira, des de l'Ajuntament ens van donar suport i ens van animar a continuar amb la iniciativa i aquest any portem la tercera edició.
Molt bé. Entenc que hi ha com a dos parts, per entendre'ns, d'aquesta activitat que ara ja hem dit que ja ha començat, va començar dilluns, però que dura fins dissabte, perdó.
Sí.
Hi ha una part més dedicada als escolars. Perquè és veritat que el jazz és un gènere de música que tothom coneix des del punt de vista del nom, però no sé si tots l'entenem.
Sí,
musicalment parlant, dic, eh?
Sí. Clar, la idea nostra era fer això, no? És a dir, d'una banda, fer la mostra pròpiament, la idea original del Jazz al Pati, que era aquesta voluntat d'ensenyar formacions noves, i d'una altra banda, era doncs donar a conèixer el jazz al nostre territori, a la zona.
Clar.
I així, a la ciutat de Balaguer i la comarca de la Noguera pot haver programació de jazz, però de forma molt puntual. Podem fer algun concert doncs, jo amb el meu grup o qui sigui que pugui venir amb algun pub o amb algun local. Però una programació estable o un cicle estable com aquest, que el portem fent durant 3 anys i durant una setmana sencera ens semblava interessant, doncs obrir això a la resta de la població. I la manera, diguéssim, més directa que se'ns va acudir va ser muntar unes audicions escolars, fer uns concerts comentats, explicant una mica la evolució del jazz i la història del jazz, i ho adrecem a alumnes d'ESO, d'aquí de la ciutat. Han vingut el dilluns, entre el dilluns i el dimarts han vingut uns 480 alumnes d'ESO. Sí. I la veritat és que la resposta ha sigut molt bona per part del professorat i dels alumnes, han estat molt contents. I doncs fem això, fem com una mena de conferència sobre la història del jazz i anem il·lustrant, diguéssim, les diferents corrents estètiques del jazz amb diferents obres, diferents peces, doncs, diguéssim, molt importants dins de la història del gènere.
Escolta, avui dimecres a la tarda teniu un espectacle infantil, que potser que són la canalla, els més petits són els que s'enganxen més amb això.
Sí. Teníem ganes de fer una cosa així també, perquè clar, aquestes audicions que comentàvem són per gent una miqueta més gran, per gent d'ESO, però això, volíem fer alguna cosa una mica més familiar i vam trobar un projecte que ens va semblar molt interessant del Llibert Fortuny, que és un saxofonista dels més importants que tenim aquí a Catalunya, que fa com una mena d'espectacle vivencial, diguéssim, i que no és només de jazz, sinó que és de jazz i de música electrònica, amb la qual cosa ens semblava que les dues coses podien enganxar molt bé la gent. És un espectacle que està adreçat a canalles d'entre 6, 12 anys, una cosa així, i ell el que fa és explicar una mica qüestions molt bàsiques del llenguatge i explicar també qüestions tecnològiques sobre la música, diguéssim, perquè clar, la música la concebem només com una persona que toca un instrument o el que sigui, però clar, ara com ara tot el tema tecnològic hi té molt a veure amb la música, que si els ordinadors, que si els efectes de so, llavors podrem veure en directe com funcionen aquests aparells, aquests estris, i fins i tot experimentar amb ells des de l'escenari. El Llibert farà pujar gent seguríssim a dalt de l'escenari doncs, per a cantar.
I de voluntaris no n'hi faltarà, eh?
Segur que no.
Perquè afortunadament en aquestes edats tothom té ganes de pujar a l'escenari i participar, que això és magnífica.
I tant.
Xavi, escolta,
per demà dijous i divendres i dissabte hi ha els concerts pròpiament dit, al vespre, a les 8 i a dos quarts de 10 de la nit. Sí. Es fan al mateix lloc?
Sí, tot és al mateix lloc.
El pati,
si el temps
ja?
ens acompanya, si no ens plou, en principi ho farem tot al pati perquè és a l'aire lliure, hi haurà unes taules per seure amb un servei de bar, l'entrada és gratuïta i pots estar allà un parell d'hores tranquil·lament prenent un beure i menjant un entrepà, un
Això per la gent que no som de Balaguer, què fiquem al navegador?
Al navegador podeu posar Escola de Música.
Vale, Escola de Música de Balaguer, ja.
Biblioteca Municipal, sí, vale. Sí. I al Google surt allí marcat l'edifici dels antics escolapis d'aquí de la ciutat de Balaguer i doncs és a dins el claustre. Que
Escola de Música de Balaguer. Sí. Doncs ara parlàvem d'això que deies de la tecnologia, Xavier. Fa 10 anys, això de què hi poso el navegador... ens hauria costat d'explicar-ho així. Hauríem hagut de dir, bueno, depèn de la carretera que entris, gira aquí, gira allà. És molt més còmode. Escolteu, ho dic perquè ens escolta gent de Tarragona, gent de tota la província de Lleida, fiqueu Escola de Música de Balaguer i allí és on ho estan fent, entrada lliure i gratuïta. Explica'ns una mica, dijous, divendres i dissabte, què veurem?
Mira, dijous veurem un concert molt interessant, que és un concert que aquest l'hem organitzat a mitges totalment amb la biblioteca de la ciutat. És un concert del Vicenç Martín Quartet i ell té un projecte que ha fet una música original seva basada en novel·les de ciència-ficció.
Ah.
Aleshores han preparat com una mica d'exposició de novel·les d'aquest gènere amb la biblioteca i el Vicenç, quan presentarà les cançons i tal, explicarà una mica en què s'ha basat ell per escriure les cançons, en quines novel·les, què és el que ha pensat i tot plegat. És a dir, que serà també un concert una mica didàctic en aquest sentit.
Mm-hmm.
I aleshores, divendres i dissabte ja és pròpiament la mostra. Nosaltres el que fem és convidar a les escoles superiors de música que fan especialitat de jazz a Barcelona, que són el taller de músics, l'ESMUC i el Conservatori del Liceu, a que ens proposin ells projectes de final de carrera que siguin prou interessants. I a banda d'aquestes tres escoles, sempre convidem amb alguna escola de fora. El primer any van fer venir a l'escola Berkeley de València, el segon any van fer venir els alumnes de Musikene del País Basc, i aquest any hem convidat al Conservatori de Perpinyà, amb gent que treballa allà al Conservatori de Perpinyà. Aquests seran els que obriran el cicle, el divendres a les 8, un grup que es diuen Liquid Tension Jazz Experiment. És un grup que fa música, diguéssim, molt d'avantguarda. També utilitzen sintetitzadors i totes aquestes coses. És molt interessant. Aquest serà el primer concert a les 8. A dos quarts de 10 hi haurà el trio del Max Vilabec, ja que és un pianista amb una tècnica exquisida i amb una projecció espectacular, i és un trio que ve del taller de músics. Presentaran un CD que es diu Midstream. I també és un projecte superinteressant.
Això divendres a dos quarts de 10, eh?
Sí, exacte. I el dissabte...
Dissabte també tenim a les 8 i a dos quarts de 10.
Sí, el dissabte a les 8 tindrem un grup que es diu Saxplosion Quintet, que venen de l'ESMUC, i és un grup que lideren dos saxofonistes, també molt joves, i que tenen també, diguéssim, com a referent estètic, doncs el hard bop i la música com dels anys 50 o així, d'aquest gènere musical del jazz. I després acabarem i tancarem tota la mostra amb una cosa una mica més festiva, una gent que es diu el Children from Planets, que venen del Conservatori del Liceu, i que fan com una barreja de jazz amb música llatina i flamenc, i serà molt divertit de veure això i d'escoltar.
Molt bé. Xavier, escolta, a tu t'agrada, el jazz?
Sí, m'agrada molt, sí.
Bueno, de fet tu fas concerts també.
Sí, ja fa molts anys que bellugo i faig coses.
Saps què passa? Que quan parles amb una persona que li apassiona el que t'està explicant, es transmet, i jo crec que això ja és com un valor afegit, eh?
Molt bé.
Això està molt bé. Doncs escolteu, busqueu Escola de Música a Balaguer, allí heu d'anar, és entrada lliure i gratuïta. Escolta, el jazz, tots l'hem sentit anomenar a les pel·lícules, a la tele, on sigui, però pocs al final coneixen realment o saben com sona el jazz. Doncs aquesta és una nova oportunitat, una proposta que us fem avui des de Lleida. Hem parlat amb el pianista i professor de l'Escola de Música de Balaguer, el Xavier Monge, i també coordinador d'aquest cicle de concerts Jazz al Pati, que arriba a la tercera edició i que, com a mínim, us auguro que d'aquí 7 anys estarem celebrant la desena. Jo crec que,
tant de bo.
Té molt bona salut això. Xavi, escolta, gràcies per atendre'ns, enhorabona pel projecte
molt
i que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Què t'ha semblat?
M'agrada molt, molt. Sí, sí.
Té bona pinta, eh? A més, sí, estan fent pedagogia a les escoles i, a més, el jazz jo ho deia així, és veritat, jo també l'he sentit a conèixer, aquí a la ràdio doncs el tractem, però tothom el coneix, però d'oïdes, que es diu, eh? Sí. En profunditat,
mira,
no ho sé.
A més, jo crec que en això coincideixen les dues propostes, jo crec que tant en el, pel que fa al jazz com pel que fa als vins, sí, hi ha molta gent que diu, jo és que no en sé d'això.
Correcte.
Jo no en sé de vins, jo no en sé de jazz. Senyor i senyor, s'ha d'anar només a gaudir. A gaudir sense prejudicis.
Això tens tota la raó del món, eh? Ah,
mira, gràcies, Ricard.
No, és que és així. És que és exactament així. Escolta, doncs, ho deixem aquí.
Sí, arribem ja a dos quarts, que ràpid m'ha passat avui l'estona. La veritat és que els convidats avui eren, a més, no? Allò, molt, molt apassionats, sí, també, sí, pel, sí, seu tema. Arribem a dos quarts, continua el migdia a Cope, tant a Lleida com a Tarragona, i tu i jo parlem ja divendres.
Divendres. Fins llavors.
Que vagi bé.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14.
Soy Charol Oriente. Os invito a entrar en el canal de YouTube de Grupo Corsa. Os aparecerá la prueba comparativa de que Osmotic Zero no tira agua al desagüe para producir agua tratada. ¿Tienes una Osmosis de otras marcas que tiran agua potable al desagüe? Te la cambio por Osmotic Zero y te doy 300 euros por tu antigua Osmosis. 900-208-208 osmoticzero.es.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve. Si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock. O si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción. Es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Doncs apa, que ja anem directes cap a les dues de la tarda parlant de noves tecnologies, com sempre ho fem a l'espai, al InfoCope Lleida, que ja saps que ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, i a més, ja saps que ens pots escoltar a través del podcast, que et permet doncs, no perdre't mai un programa, però que ho pots escoltar quan a tu et vagi bé i escoltar-lo tantes vegades com vulguis. Eh? Com sempre, ben acompanyats avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Ricard.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos?
Jaume, de què parlem?
Doncs programa carregadet d'aquells que...
Número, quin número?
Que ens agrada. Programa 479.
Uf!
Sí, que...
Esta Navidad es 500, ¿eh? Tenemos que hacer algo, ¿no?
Pero no llegaremos esta temporada.
No, pero la que ve tenemos que hacer algo especial.
Pues venga, va. Ara ho heu dit, eh? Ja ho heu dit.
Doncs setmana d'enquella que tenim tema, perquè dilluns a la tarda vau estar allà enganxats.
Tenim tema, sí.
Vau estar enganxats, però... Vau estar enganxats allà a la Keynote. Ara ho desgranem tot plegat. Però sabíeu que cada dia més empreses creen la seva plataforma e-commerce?
No.
I per què ho fan? Doncs són preguntes que tractarem avui a l'entrevista TIC. I després, com sempre, de l'entrevista farem aquesta pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o aquesta sorpresa que ens tens preparada, Ricard, perquè avui sí que el tens preparada, no?
Sí, avui ja la tinc preparada.
Jo algo he sentit per aquí.
Ja t'avanço que anem cap a Anglaterra, mira.
Vinga, doncs deixem-ho aquí, ho escoltarem després de l'entrevista, però també després de la música ens arriba l'efemèride que ens porta el David. Fins en quin any anem avui?
Que sí, cerquita. Ah.
Sí? No anem sí. enrere?
1995.
Ah, sí, senyor. Bueno, segon, bon any.
Celebramos un entierro.
Doncs i
un entierro.
Digital, sempre digital, hombre, sempre digital.
I després continuem amb tot comentant l'actualitat del món TIC a la Tertúlia Freak. Avui l'esperada conferència de desenvolupadors d'Apple. S'ha trencat iTunes? Ho parlarem tot plegat perquè tenim moltes més coses. I deixarem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions, aquestes comoditats que ens arriben, com sempre, des de l'Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat. Però primer pitgem aquest botonet màgic, aquest SnapClick, i arrenquem l'Espai Tecnològic de Cop a Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Jaume, l'entrevista del dia.
Som-hi, doncs. Está claro que el mundo de las ventas está cambiando y el comercio electrónico es un canal que hace días está funcionando, sobre todo en las grandes empresas. Pero hoy cualquier pyme no se puede permitir tener esa vía de negocio cerrada, sobre todo para competir con las grandes plataformas. Para hablar de esta tendencia y cómo podemos digitalizar este proceso para que nos dé y nos aporte más ingresos, hoy tenemos con nosotros a Diego San Román, director de soluciones de negocio de Dominion Digital. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, nosotros.
Tenemos claro que tenemos que tener de digitalizarnos. ¿Por qué hay empresas que les cuesta dar tanto el paso?
Bueno, yo pienso que puede que sea porque incorporar procesos nuevos le suele costar bastante a cualquier empresa, ¿no? Digitalizarse significa, al final, incorporar procesos nuevos que se basan en herramientas y que pretenden aportarnos pues mejores resultados. El proceso comercial digitalizado, que también se le conoce como venta inbound, es una vía que requiere conocimiento y como en las vías normalmente nuevas, pues es difícil encontrar el conocimiento y asesoramiento que necesitas para hacerlo bien desde el principio, ¿no? Y no equivocarte. Como decías tú antes, está claro que hoy no debemos plantearnos una venta solo mediante el método tradicional, como conocido como outbound, por contraposición a lo que hablábamos de inbound, ¿no? Debíamos de complementar ambos métodos incorporando la venta inbound a ese proceso. Pero esto conviene siempre hacerlo meditadamente.
Uh-huh. ¿Estas pymes no ven claro este retorno de la inversión?
Yo creo que posiblemente no, porque creo que a muchos les cuesta, como decía, recibir buen asesoramiento, ¿no? Tirarse a la piscina solos es complicado y da miedo. Entonces, yo creo que parece clave ir por partes, ¿no? Identificar necesidades concretas de automatización de un proceso comercial, ir haciendo pruebas para resolverlas. Por ejemplo, ¿cómo le saco partido a mi ecosistema digital, ¿no? Que está compuesto por mi web, mis blogs, mis canales sociales, otras comunicaciones que pueda hacer digitalmente, como pueden ser las newsletters o emailing, ¿no? Eso son comunicaciones que muchas empresas tienen, pero que no le sacan partido, ¿no? Hoy sé que hay muchos potenciales interesados en mi propuesta que me van a llegar por ahí. De hecho, cuando yo hablo con alguien, muchas veces lo que hace ese alguien cuando dejo de hablar con esa persona o me he ido ya del lugar de la conversación, pues es buscarme en internet, ¿no? Posiblemente habrá que plantearse cómo remodelar la web, el blog y sus canales sociales para compartir mejores contenidos que nutran el interés de los interesados y que además consiga que estos consideren la propuesta de valor como una opción de compra, ¿no? Es un elemento de la ecuación que se puede probar. Nosotros desde Dominion Colidera Solutions, que viene de Lead o oportunidad comercial y juega con el concepto de liderar tu proceso comercial, proponemos incorporar estas herramientas de manera modular, ¿vale? Obteniendo retornos a la inversión medibles desde la primera experiencia y no intentar ir a por el todo, sino intentar identificar procesos específicos en los que podemos probar esta nueva digitalización del proceso.
Uh-huh. En este momento, ¿cuántas ventas se hacen por el canal online? Supongo que ahí tenéis vosotros estudios, ¿no?
Pues yo estoy manejando estudios de los distintos eventos a los que estoy asistiendo últimamente, que de hecho ha habido dos recientemente bastante interesantes. He escuchado que según consultora de renombre como Forrester, por ejemplo, en B2B porque en B2C el concepto del e-commerce está bastante incorporado, y de ahí el gran exitazo de grandes plataformas como Amazon, etcétera, ¿no? Pero en B2B, en la venta a empresas en Estados Unidos, solo un 13% del total de las ventas B2B se hacen digitalmente, pero creciendo un 25% cada año. En España el porcentaje total de ventas B2B es mucho menor, posiblemente en cifras de un solo dígito, ¿no? Pero el ritmo de crecimiento es similar. Por lo tanto, creo que hay mucho camino que recorrer, pero se va a recorrer muy rápido. Yo creo que en los próximos 5 años la situación habrá cambiado radicalmente. No hay más que mirar a los ratios de crecimiento, ¿no? Que yo creo que seguirán aumentando. Sí que es verdad que habrá algún retroceso, porque las empresas que empiezan y se tiran a la piscina solas en esta aventura, pues algunas viven malas experiencias y al final eso les hace ir más despacio, ¿no? Con lo cual, sobre todo al principio, habrá un poco de no crecimiento sostenido, pero yo creo que la tendencia de crecimiento en este sentido de ventas B2B a través de online será creciente rápidamente desde ahora hasta que esté consolidada, yo creo que en los próximos máximo 10 años.
Entiendo que una práctica habitual es comparar por diferentes webs el mismo producto, pero ¿cómo puedo conseguir que un cliente termine la compra y en el último momento o en el último paso no desista?
Yo creo que al final es un tema, el secreto está en construir una experiencia de compra conveniente para el cliente. Es como cuando nosotros entramos a una tienda y desde que entramos con una idea hasta que salimos con el producto comprado, nuestra experiencia tiene que ser lo más redonda posible, ¿no? En el momento de la verdad es cuando el cliente saca la tarjeta y efectúa el pago. Entonces hay que ponérselo muy fácil para que llegue a ese momento, y también cuando llega ponérselo muy fácil para que haga el pago sintiéndose seguro de que lo que está haciendo es lo mejor para él, ¿no? Hay que trabajar bien los puntos de contacto con ese prospecto, potencial cliente o cliente ya, y que le vayan haciendo avanzar hacia su decisión de compra sin fisuras, ¿no? En esto se basa el proceso comercial inbound, ¿no? Piensa en el posible viaje de un cliente hacia tu propuesta de valor, anticipa sus necesidades en cada fase, desde el conocimiento hasta la compra. Eso se trata básicamente de hacer flujogramas de posibles comportamientos del cliente en tus ecosistemas digitales.
Uh-huh. Y un poquito ya para terminar, en este momento, si una empresa quiere dar el salto al e-commerce, ¿qué es mejor, hacerlo a través de una gran plataforma como, por ejemplo, has comentado antes, Amazon, o habilitar su plataforma propia?
Depende un poco de los recursos que quieras invertir en esto, pero yo creo que para diferenciarse idealmente cada marca debe tener su propio e-commerce, ¿no? Como complemento para algunas es buena idea estar en la oferta de un canal e-tailer como Amazon u otros, ¿vale? Y en un marketplace donde proveedores reconocidos de soluciones anuncian soluciones complementarias, ¿no? Los más importantes marketplaces suelen ser los de las grandes compañías tecnológicas como Microsoft, Amazon, Google, pero también en los proveedores de servicios como las telcos de cada país, ¿no? Estando en los marketplaces eres visible para las fuerzas comerciales de los dueños de esos marketplaces, o sea, para la fuerza de venta de los dueños de esos marketplaces, que a veces te recomiendan tu solución o tu propuesta de valor para complementar otras propias, etcétera, ¿no? Entonces todo tiene sus ventajas y yo creo que ningún inconveniente hoy por hoy, porque conviene complementar, como decía, este proceso con el proceso de venta tradicional.
No está en el guión, pero por ejemplo, en este momento, si una empresa quiere digitalizarse y quiere implementar su plataforma e-commerce, es muy fácil. ¿Cuánto le cuesta?
Tiene que elegir bien qué parte quiere empezar digitalizando. El problema es que si empezamos a sumar módulos porque lo quiere hacer todo, los costes se disparan, ¿no? Entonces, pues no sé, por ejemplo, para una empresa de tamaño mediano tirando a grande, pues a lo mejor a optimizar su web, que sería un paso fundamental para esto, para la venta inbound, pues a lo mejor estamos hablando de una inversión de unos 15.000, 20.000 euros. Uh-huh. Obviamente esto para una pyme es muchísimo, pero posiblemente no haga falta una inversión tan grande, ¿no? Pero hablando de empresas medianas, con un nivel de complejidad medio, pues puedes tener un ecosistema digital basado en una web muy buena para compartir contenidos relevantes que ayuden a los clientes a decirse por tu propuesta de valor por ese entorno, más o menos. Y luego, a partir de ahí, pues vas añadiendo complementos. Vas probando cómo mejorar, pues por ejemplo, tu blog. Vas probando cómo hacer flujogramas para que tenga sentido adquirir, por ejemplo, un CRM, que sería otra herramienta, ¿no? Una herramienta de gestión de la relación con los clientes, ¿no? Que al final es la que te permite tener una visualización de cómo vas implementando de bien o de mal cada uno de los procesos, ¿no? Porque es una herramienta digital que te permite trazabilidad en cada una de las interacciones con tus potenciales clientes y con tus clientes. Pero no conviene hacerlo todo a la vez, conviene estudiar caso a caso dónde hay que invertir primero. Y en los primeros sitios donde se suele tener que invertir es en tener un buen escaparate digital. Y un buen escaparate digital suele ser Internet, tus redes, tus canales sociales, etcétera.
Muy interesante, Diego. Al final es tener toda la información y saber cómo quiero invertir y qué plan de negocio quiero pues tirar adelante en los próximos días. Diego San Román, director de soluciones de negocio de Dominio Digital, gracias por compartir tu experiencia aquí con nosotros en COPE Lleida.
Muchas gracias a vosotros.
Migdia, COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
No està fet expressament, de veritat, no està fet expressament, però aquest tema sonava l'any 1995, curiosament, no ens havíem parlat amb el David, eh? Don't Look Back in Anger, dels Oasis, des d'Anglaterra.
Haber dicho la frase que acabas de decir pierde credibilidad, que lo sepas. No nos hemos hablado, no nos conocemos.
No, però no d'este tema, eh? Mira,
es verdad,
1995. Per tant, no ens movem d'aquest any, David.
Venga, no, mira, no nos movemos porque tal día como hoy de 1995, ¿vale? El líder del sector de las máquinas de escribir, Smith Corona, es que me suena porque, ostras, yo hice mecanografía no con una Olivetti, sino con una Smith Corona, y bueno, pues caía víctima del auge de los PCs. Hasta 1995 duraron las máquinas de escribir, ya sabéis que Olivetti mucho antes se redirigió, pero bueno, al final fueron las fechas que compraron otra empresa, 95-97.
Sí, porque en aquella época había ordenadores Olivetti.
Claro, sí. Empezaron, claro.
Ordenadores Olivetti.
Claro,
bueno, porque los ordenadores eran un teclat y los debes de conectar a un monitor o una tele, pero...
Y venían de las máquinas de escribir, sí. Pero bueno, el fundador, vamos, el más grande de las máquinas de escribir, el que dijo esto será para toda la vida, pues mira, ahí se quedó porque nada es para siempre, excepto la hipoteca. Vaya.
También se acaba, ¿eh? También se acaba. Tarde, cuesta. Bueno, venga, anem cap a la...
La tertúlia fric.
Vinga, doncs, que dilluns a la tarda estàveu los dos allí davant de la pantalla.
Dilluns.
Sí, dilluns a la tarda.
Sí.
La presentació, la keynote d'Apple.
Clar, és que sembla que fa un dia i mig.
I tenim notícies, no?
Vinga, hosti, sí, tenim de notícies.
David.
Hoy no acabaremos, vull dir que...
No acabaremos.
David, per on comencem? M'ha trencat iTunes, que és lo més sonors que ha sortit a tot arreu.
Bueno, no sé si realment
estem parlant o parlem de seguretat,
vamos.
Perquè també amb el seguretat pim pam pum.
Vamos a ver, yo creo que han sido como resumen rápido, luego hablamos de todos los temas que queréis en este tiempo, pero el resumen rápido son que, bueno, 135 minutos de presentación que se dice pronto, donde Apple ha dado un giro de casi 120 grados en supermineralizar y vitaminizar a todos sus OS y ha dejado cosas claras. Uno, más sistemas operativos que dan un giro al sentido de la sencillez y las máximas prestaciones.
Bueno, pues se vale, ¿no?
Y bueno, ya lo tienen, ahora ya lo conoces. Ahora lo vamos a hacer más grande y más fácil. Y la segunda, la seguridad. Todo encriptado y anónimo, que ellos no graban ni guardan conversaciones, que la seguridad incluso nos la van a dar la más alta, sean hasta para darnos de alta en una web o en una red social, de que nuestra wifi y nuestro bluetooth también van a estar protegidos y nos darán alertas si vamos a ser incluso atacados. que la encriptación va a llegar incluso hasta las cámaras que conectemos al HomeKit de nuestra casa, aunque pasen por iCloud, y sin almacenamiento físico estable para no poder ser atacados. Además, ya han preparado sus servicios de Apple TV para que cada usuario tenga lo que le gusta. Preparados para el arcade. Todos a jugar con los mandos de las consolas. Sí, sí, con las consolas que tenemos en casa. Pues a jugar con los mandos y hasta un karaoke que ya lo tenemos incluido en Music. Sea en el Apple TV, sea en el iPhone o sea en el iPad. El nuevo WatchOS para ser totalmente independiente del iPhone. No lleves el iPhone para nada. Solo el Apple Watch. El iOS 13 con muchas características, modo oscuro para ahorrar batería y velocidad, y, como no, el welcome al nuevo iPadOS, porque dicen o han dicho, esto no es un iPhone grande, esto es un ordenador portátil dentro de una pantalla. Luego nos dieron la bienvenida a la Isla Catalina, donde todo es un paraíso de recursos y facilidades para todos los MacBook, ¿vale? Para todos los ordenadores de Mac, ¿vale? Con el nuevo sistema operativo. Y al final de todo, dijeron, mira, gástate si quieres $6,000 en un cacharro y $5,000 en la mejor pantalla del mundo, ¿vale? Y este ordenador es tan gordo como que te puedes diseñar, crear y producir una peli de animación en 8K y estrenarla en Hollywood, porque la calidad es la misma, solo con un ordenador.
El Mac Pro, el nuevo, que ahora sí, es el más modular, el más flexible y el más potente que nunca ha hecho Apple.
Y luego, como guiño, ayer, antes de ayer, siguiendo la presentación del programa de la semana pasada, ¿vale?, que estuvimos aquí hablando con Silvia, que sepáis que me fijé en una cosa, ¿vale?
¿Ah,
que
sí?
Hubo dos que fueron los que llevaron todo el cotarro, como no, Tim Cook y el segundo, Gage Frederick.
Bueno, habló poco, Tim Cook.
Bueno, él presentó hasta el TVOS, ¿eh?
Sí,
el TVOS lo presentó él, ¿eh?
Lo
o sea,
hizo él, pero después
¿vale?
ya...
Pero luego volvió a salir para tal, pero al final los dos directores, por así decir, que manejaban un poquito el tema fueron Tim Cook y fueron Hyde Frederich, que es el director de ingeniería de software, ¿vale? Pero luego salieron cuatro responsables de producto, hombres, y cuatro responsables de producto, mujeres. Es decir, aquí parece ser que además Apple, pues mira, la verdad que no, que vamos a intentar todos a ver si todos aportan y aportamos un poquito más de paridad, ¿vale? Pues tuvimos a cuatro hombres y cuatro mujeres presentando.
Ara només falta que el Craig Federighi sigui una dona, ja, per deixar-ho ja al 100%, però al 50%, vull dir. Però és veritat, és un detall que jo també m'hi vaig fixar, eh?
Vinga, què destacaria... Bueno, tu ja mos has fet el resum, mos has explicat tot en...
No, però no podem destacar aquí coses concretes, perquè és... Ara, jo em quedo amb el tema de... Saps quan entres en una web que pots donar-te d'alta com amb el teu mail i contrasenya o et fica allí un botonet de Google o un botonet de Facebook? Pues ara hi haurà un bot... Bueno, hi haurà, qui vulgui, implementar-lo, un botonet de Singing with Apple. I és brutal el que van presentar amb això perquè ells te generaran, si vols, comptes de correu electrònic aleatoris que estaran vinculats al teu compte per donar-te d'alta, perquè si mai vols deixar de rebre el que rebis a través d'aquella adreça, només te caldrà desactivar-la al teu panell d'Apple ID. Només.
Exacto, es decir,
privacidad... Y compartirá
Bueno, dijeron que van a obligar a los desarrolladores principales, redes sociales y demás, a implementar el botón. Precisamente para eso, para que no esté lleno de mensajes de Facebook, de mensajes de Instagram, de mensajes de mensajes de la web donde te has dado de alta para comprar X cosa una vez. Es decir, bueno, pues todo esto va a estar diferenciado y nuestra seguridad, bueno, va a ser al 100%. Yo han dado un giro a todo.
Sí, es decir,
la televisión ya multiusuario con nuestro software de televisión.
Ah, el HomePod. El HomePod també ara identificarà veus diferents.
Exacto, el HomePod sabrá qué usuario es el que le está hablando.
Es la altaveu, ¿eh?
Podremos compartir con los AirPods puestos y demás. Oye, estoy escuchando esta canción, espera, pongo tu iPhone encima, mi iPhone encima del tuyo, y se abre Music y comparto contigo esa canción, ese vídeo, incluso por contacto, por toque, o incluso con la cercanía de los iPods. Sugerencias personalizadas. El Apple Watch, 100%, dice, desde quitar del iPhone, es que ya hasta la tienda de aplicaciones la tienes en el propio Apple Watch. Con lo cual, ya desde ahí te puedes puedes descargar aplicaciones.
Ya tienes, no necesitas el teléfono.
Tienes toda la música,
si no
tienes los auriculares tienes los auriculares conectados al reloj.
¿Cuál serie?
Todos los que puedan soportar esto, y será a partir de la serie 4, que ya tiene la pantalla donde puedes ver y puedes disfrutar de todo el contenido.
Evidentemente es los que incorporen la eSIM. Si
claro.
No.
Serie 3 con eSIM, que no llegó a salir aquí, i el Serie 4 con la eSIM.
Una altra cosa, aquest nou sistema operatiu dels iPhones...
De l'iPad.
I de l'iPad, a partir de quin...
Espera una cosa, déjate una cosa antes. Pieza singular, como dicen que por la salud del tema del oído estamos perdiendo vista, tal, que sepas que, el nuevo software incorpora para el Apple Watch, eso sí, para el 4, ¿vale?, un medidor de nivel de decibelios de sonido.
Y te avise.
Y te avisa, y además es en el momento, dices, estás jugando aquí, boom, boom, estoy al lado del altavoz, boom, boom, que sepa que te está destrozando el tímpano. E incluso para el volumen que tienes los auriculares, pues sí, te irá ahí, quieto, ¿vale? Que lo tienes a estos decibelios que ya te hacen daño.
Aumenta el tema de salud al Apple Watch.
iOS y iPad, pues este es el tema. iOS y iPad, el tema es que el iPad, el concepto ya está, es decir, han dicho, vamos a ver, ya está bien de la sonrisa o la risa de que esto es un iPhone grande.
Cuando... Pero es que es tan potent el iPad Pro que ya necesitaba un sistema operatiu propi. És a dir, l'aplicació per navegar per fitxers... quasi bé és un Finder, ara.
Finalment, se li pot posar un ratolí, no? Un ratolí i una memòria externa.
Pendrive, memòries, etcètera.
Con el Pro y con el nuevo sistema operativo, además, no hacen falta estos cablecitos ahora que tenemos que comprar del iPad para conectar un HDMI, es decir, directamente desde el USB tipo C, que es el que viene en el Pro, no viene Lightning, ya directamente puedes conectar un HDMI, puedes conectar lo que quieras para conectarlo donde tú quieras, con lo cual pues también se podrán conectar todos estos periféricos. ¿Cómo destacar de iOS 13 y todo esto? El modo oscuro, que ya hablábamos de él. La verdad que, bueno, pues al final es un modo de ahorrar batería, y del modo oscuro al final yo creo que lo mejor de todo es en la parte de desarrolladores. Esto lo han abierto como herramientas para que los desarrolladores lo implementen en sus aplicaciones. Es decir, al final, aunque tengamos las 18 aplicaciones del teléfono con modo oscuro, pues todavía seguiremos tirando de WhatsApp, seguiremos tirando de ciertas cosas que no serán tan, tan rendibles para que la batería nos aguante mucho más. Al final no podemos hacer mejor la batería, estamos renderizando el...
¿Cuándo podremos tener esta nueva versión instalada?
Vamos a ver, las versiones para desarrolladores oficiales está desde el lunes por la noche, y para todo el mundo pública en demo estará a partir del 1 de julio. Para todo el mundo, pues lo tendremos con el nuevo lanzamiento de los iPhone, como siempre, para ya el mes de septiembre, octubre. Ya lo tenemos aquí, ya lo vamos a tener aquí. Importante también, estimados señores que nos oigan, que tengan un iPhone 6, pues llega.
El 6 no, pero el 6S sí, ¿eh? Y el SE también.
Pero hay muchos iPhone 6, yo conozco, no tengo
muchos alrededor. Hay muchos.
Bueno, pues el iPhone 6 llega a su fin en cuanto a desarrollo. ¿Qué significa esto? Que no pasa nada.
No, que el teléfono segueix funcionant i es queda en el iOS 12, ¿no?
Exacto, y se queda con las aplicaciones. Eso sí, no vamos a poder actualizar las aplicaciones. No hay emoticones nuevos, no hay memojis nuevos, no hay tal nuevos. Y bueno, pues así van tirando un año, año y pico. Con lo cual, bueno, yo creo que todo el mundo que tenga un iPhone 6, que vaya y fer un pensament. Y 2020, que sepáis que es el dead of line del iPhone 6, que, ojo, recordemos, un smartphone tendrá 6 años.
6 años tendrá, ¿eh?
6 años, es decir.
De unido, ¿eh?
Es una pasada. Catalina, ¿qué es lo que más te gusta de Catalina?
¿Qué es lo que más me gusta de Catalina? Sí. No sé, a mí... Yo me quedé también en cosas de desarrolladores, que no ve el cas aquí al programa, perquè de veritat que són capes molt tècniques, però jo crec que farà un salt també important el tema que puguem portar de manera fàcil les aplicacions d'iPad cap a Mac.
Sí, es decir, la multiplataforma, incluso incluso además la forma de programar, ¿no?
Sí.
Presentar un nuevo código de programar
van presentar la evolució del Swift, que és el llenguatge ja per excel·lència, i després van presentar una capa que simplifique, pero de una manera
bestial para crear apps, seguir viéndolas y además luego con el otro proyecto poder ponerlas tanto para el iPad OS como para iPhone como para los Mac. A mí la verdad que lo que más me gusta de Catalina, de la isla de Catalina ahora, es que con el iPad Pro y con este sistema operativo ya lo puedo utilizar como multipantalla sin hacer absolutamente nada.
Claro, yo eso ya ho teníem una aplicació que em vaig descarregar, la Duet. Però
ja estamos, sí, la Duet, el Dual Display, que también existía, que tenías que estar conectados. Aquí el tema es que utiliza la red local, es decir, conecta el Wi-Fi y el Bluetooth del ordenador directamente sin pasar por ningún sitio con el Wi-Fi y el Bluetooth de la otra pantalla y es perfecto, sí, sí, sí. Y además que para trabajar, bestial. Y la última, pues que ya no solo vas a poder buscar el ordenador si está conectado a internet, sino que además ahora Apple lo que va a hacer es que si cerca de tu ordenador hay cualquier otro dispositivo tuyo de Apple, va a intentar conectarse a él para decirte, hey, aunque está apagado, está aquí.
Está aquí.
Bestial, ¿eh?
Seguirem parlant les properes setmanes perquè hi ha moltes coses. Han fet un resumen molt resumit.
Teniu 7 dies per deixar-ho madurar i dimecres que ve, doncs, els detallets que ens han deixat hi tornem.
30 segons.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Cap a l'espai tecnològic.
Doncs, bueno, ja tenim el que són els iPads, que hi podem enxufar aquestes cosetes, tots aquests detallets que fins ara teníem, no sé poder-ho fer, però ara sí ho podem fer, aquestes memòries externes, no?
Aquestes memòries externes, estos ratolins, estas fundas con teclado, para que sean totalmente compatibles, incluso el Apple Pencil o incluso tus AirPods, ¿cómo no? Puedes ir a Spy Technologic y también puedes comprar unos AirPods para conectarlos a tu iPad, a tu iPhone, a tu Apple Watch, todas las correas de Apple Watch, es decir, viste y diseña todo lo que tienes aparte, porque además como el Apple Watch ahora también viene con diferentes esferas. Imágenes y esferas que van a juego con las pulseras, pues bueno, ahora tenemos un poquito más de juego ahí.
Molt bé, doncs espaitecnologic.cat o el carrer Segovia 4 a Lleida. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Arribem a les dues, demà hi tornem. Puntuals com sempre, 12:20, que acabis de passar un bon dimecres.